Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Matí complicat a la xarxa ferroviària catalana. Els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona circulen amb retards com a conseqüència d'una incidència en el canvi d'agulles que s'ha produït a l'alçada de les Borges Blanques, a les Garrigues. L'avaria s'ha registrat pocs minuts després de les 8 d'aquest matí i el pas de combois s'ha hagut d'interrompre durant prop d'una hora. A 9:45 s'ha restablert el servei, tot i que els trens han de circular per via única en un tram situat entre les Borges Blanques i Lleida. Estan afectades totes les línies d'alta velocitat, tant l'AVE com els combois de Ouigo i Dirio. I paral·lelament, els trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies també circulen amb retards de fins a 20 minuts de mitjana com a conseqüència d'una altra avaria d'infraestructura a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona. Fons de Renfe destaquen que es tracta d'una incidència que va detectar-se la nit de diumenge i que s'ha fet evident aquest dilluns, sobretot en hora punta. Tècnics de DIF estan treballant a aquesta hora per resoldre el problema el més aviat possible. Recomana, per tant, que els usuaris planifiquin els viatges amb antelació i consultin la web i xarxes socials per veure totes les afectacions. Més qüestions. Només un 8,2% de persones amb situacions extremadament precàries que té Càritas Diocesana de Catalunya pot arribar a accedir a l'ingrés mínim vital o a la renda garantida de ciutadania. Són de declaracions del nou director de Càritas Diocesana de Barcelona a la caravana de Ràdio Estel, Eduard Sala.
Quasi el 92%, 92 de cada 100 persones que tenim les Càritas de Catalunya no tenen garantides prestacions mínimes com per poder arribar a final de mes.
Sala ha lamentat també que no estigui resolt el problema a l'habitatge, perquè si ja estigués fet, diu, més del 80% de la pobresa ja hagués desaparegut, perquè la majoria d'aquesta gent viu en pisos precaris, habitacions rellogades o fins i tot al carrer. I l'actualitat d'aquest dilluns passa també per la Sarsuela. El rei Felip VI comença aquesta hora la ronda de consultes per designar un candidat a la presidència del govern espanyol. Com és habitual, la llista de partits s'ordena de menor a major suports obtinguts en els darrers comicis. Per tant, el president d'Unió del Poble Navarrès, Javier Esparza, és el primer representant que es reuneix a aquesta hora a les 11 amb el monarca. Aquest matí hi haurà diverses absències destacades. Esquerra, Junts, Bildu i BNG no aniran a Sarsuela, un fet que no és inèdit, ja que a l'agost tampoc es varen reunir aquests partits amb el monarca. D'aquí una hora, a les 12, està prevista la trobada amb Cristina Validó, diputada de Coalició Canària. Recordem que aquesta formació ja va firmar un acord per donar suport a la investigació de Núñez Feijóo, tot i que no tanquen la porta ara a una negociació amb els socialistes. Un veí d'Andorra de 30 anys ha mort en una col·lisió frontal entre dos turismes a la C-14 a Fígols i a Alinyà, a l'Alt Urgell. Els fets han tingut lloc a les 11 de la nit d'aquest diumenge al punt quilomètric 166,3 de la via, quan, per causes que encara s'investiguen, dos cotxes van topar de cara i després van ser embestits per un camió. Els turismes es van incendiar, però els serveis d'emergència van poder treure els dos conductors fora dels vehicles. Un d'ells va perdre la vida com a conseqüència d'aquest xoc. I una darrera informació abans dels esports, relacionada també amb aquest àmbit. Les jugadores del Barça, Alexia Putellas i Irene Paredes, declaren aquesta hora pel petó no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Ho faran per videoconferència des de la Ciutat de la Justícia. Avui també està prevista la declaració de la portera del Real Madrid, Missa Rodríguez, que en aquest cas sí que declararà presencialment a l'Audiència Nacional davant del jutge Francisco Jorge. Totes tres declaren com a testimoni. I que també ja és a l'Audiència Nacional és Olga Tubau, advocada de Luis Rubiales. Recordem que la declaració d'Hermoso no es produirà fins a finals de novembre, un cop acabi la Lliga Mexicana. 11:04, cop d'ull als esports, amb Anna Closa.
En tenis de l'Open de la Xina, ara mateix ja en marxa partits dels quarts de final. Alexander Zverev ha guanyat el primer set per 6-1 contra el tenista xilè Nicolas Jarry, ha guanyat el segon en el tiebreak, i ara mateix hi ha en joc el tercer set. Daniil Medvedev, per la seva banda, ha passat de quarts després de superar el francès Hugo Humbert per 2-7, i avui també juga Carlos Alcaraz contra el noruec Casper Ruud, un partit que arrencarà cap a la una del migdia. A la tarda, Jannik Sinner s'enfronta a Grigori Dimitrov. I a la categoria femenina, Sara Sorribes ha perdut en primera ronda contra la número 2 del món, Iga Swiatek, per 4-6 i 3-6 en un partit que ha durat una hora i mitja.
Moltes gràcies, Anna. Més notícies d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
Sis minuts, gairebé set, que passant de les 11 del matí. Seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de fer una nova parada tècnica de la temporada. Ara és moment de parlar dels nostres fills i de la seva educació i també dels perills que els envolten. Moment de les nostres criatures fantàstiques. Mireu, el Departament d'Educació ha posat el focus en impulsar mesures per garantir el benestar de l'alumnat i l'abordatge de les violències en el nou curs. Per tal de lluitar contra l'assetjament escolar, s'ha creat aquest curs la figura del coordinador de coeducació, convivència i benestar, el COCOVE, als centres de primària i secundària perquè es tracti d'una manera clara, diuen, diligent i respectuosa amb tot l'alumnat aquest tipus de fenomen. Així ho va afirmar la directora general de l'alumnat, Anna Chillida, a la jornada per explicar les principals línies d'actuació per fer front a la violència a les aules, organitzada al Teatre Zorrilla de Badalona i que es va dur a terme la setmana passada. Chillida també va dir que el coordinador COCOVE rebrà 30 hores de formació el primer trimestre i seran recursos pràctics. L'objectiu és que serveixi de pont, diuen, entre l'institut i l'educació, per conèixer més detalls sobre aquesta iniciativa i també sobre què és i com prevenir i tractar l'assetjament escolar. Ja ens acompanya Carmen Cabestany, ella és presidenta de l'associació NACE, no al acoso escolar. Senyora Cabestany, molt bon dia, muy buenos días.
Molt bon dia, buenos días.
Senyora Cabestany, molts per començar, tot i que tots tenim la nostra idea, però ens podria, no sé si ens podria fer una definició acotada de què és assetjament escolar, de què parlem quan parlem d'assetjament escolar.
Por supuesto, con mucho gusto. Es un maltrato entre compañeros que se repite en el tiempo. Hay intención de dañar por parte del agresor, hay indefensión por parte de la víctima y, por tanto, pues hay un desequilibrio de poder y un abuso de poder y un desequilibrio de fuerzas.
¿Hi ha diferents tipus d'assetjament escolar?
Sí, hay acoso físico, verbal, por exclusión, hay amenazas, hay coacciones, ciberacoso, acoso sexual, todo esto dentro del acoso escolar.
Deixem preguntar-li com valora la creació i implantació d'aquesta figura des del Departament d'Educació. En referim, ho estàvem explicant ara, a la figura del coordinador de coeducació, convivència i benestar als centres de primària i secundària.
Bueno, sinceramente, tengo que poner objeciones por varias razones. Lo primero, esta figura, pues si no recuerdo mal, ya hace 2 o 3 años que se empezó a hablar de ella y que era la próxima estrategia que se iba a implementar, ¿no? Uh-huh. Ya dijimos entonces que no nos parecía un buen abordaje porque hablar del coordinador, que es una única persona dentro de un centro escolar, representa que este coordinador no va a poder abordar todo lo que todo el volumen que suponen los casos de acoso escolar en cualquier colegio. Entonces, volvemos a tratar solamente lo aparente. O sea, esto es como si tenemos una infección en el cuerpo, ¿no? Pero lo único que vemos es una llaga, una pústula, y nos dedicamos a poner ahí pues unos apósitos con cremita, pero no damos antibiótico. Entonces, estamos más o menos en lo mismo. Aparte, este coordinador, como ya se dice, lo va a elegir el centro, en la dirección del centro. ¿Con qué criterio? Pues yo lo puedo decir, porque como profesora durante 27 años me parece que algo puedo decir de todo esto. Uh-huh. Lo elegirán con el criterio de que sea la persona más moldeable, más afín, más dócil, de tal modo que esos casos de acoso escolar, si no hay una persona fuerte, bien preparada, independiente y crítica, pues probablemente ya practicará la autocensura. Ya no es necesario ni siquiera que nadie le diga, oye, no saques estos casos. Entonces se tratarán de una manera pues también superficial, porque ese profesor
sí,
va a querer buenos horarios.
Senyora Cabestany, l'altre dia la senyora de Chillida, ho dèiem abans, va dir que el coordinador Cocove rebrà aquestes 30 hores de formació el primer trimestre i sí, que seran recursos
ahora
pràctics.
Vamos... Sí, perdón, ahora vamos a esto, uh-huh, pero me vale. gustaría decir sí, que sí, ese, sí. ese profesor coordinador va a tener servidumbres porque quiere buenos grupos, porque quiere buenos horarios, y entonces no se va a enfrentar al director, que muchas veces lo que no quiere es que salgan estos casos. Respecto a la formación, vale, 30 horas probablemente es insuficiente para la envergadura de la empresa, digamos. Y por otra parte, ¿quién da esta formación? Porque sabemos que en otras comunidades autónomas esta formación la da el inspector. Uh-huh. Los inspectores no tienen idea, salvo honrosas excepciones, de la envergadura y del alcance del acoso escolar. Y en el caso que yo tengo en mente, en una de estas comunidades autónomas, lo primero que se les dijo a los futuros coordinadores es: solo el 1% de los casos que se dice que son de acoso realmente lo son. O sea que empezamos muy mal. Empezamos muy mal porque eso es una falacia. Cuando alguien denuncia acoso escolar, en todo caso sería al revés. Solo un 1% de los casos sería falso. Y aún así tampoco lo creo. Por lo tanto, ya vamos mal. Luego, una hora semanal de dedicación. Ridículo. Ridículo. Porque con una hora semanal, ¿qué va a hacer? O sea, va a tener, para hacerlo bien, tendría que atender todos los posibles casos que se presentasen para averiguar, para investigar, para llamar a unos y otros y saber si efectivamente ahí se está gestando un caso de acoso escolar o no. ¿Eso lo va a hacer en una semana? Perdón, ¿en una hora semanal? Me parece que no. Luego dice la señora Chillida, con todos mis respetos para ella, que con paciencia y sin recargar de burocracia a las escuelas. A ver, ¿esto qué quiere decir? Paciencia, la víctima no la puede tener porque ha tenido demasiada paciencia, porque hay niños que están sufriendo meses y años. O sea, pedir paciencia a la víctima y a su familia, la verdad, nos parece un poquito fuerte. Sin recargar de burocracia, ahí estamos de acuerdo, pero haciéndolo de manera efectiva. Y luego, cuando dice la señora Chillida, hacer prevención cuando aparecen situaciones como, cito textualmente, como agresiones sexuales grupales. Esto es un contrasentido, nosotros al menos no lo entendemos. La prevención es la prevención y sirve para que se eviten esas agresiones sexuales grupales. Entonces, no entendemos, no sé si es que está mal formulado o mal transcrito, pero lo que hay que hacer es prevenir, efectivamente, y no esperar a que se produzcan ni agresiones sexuales grupales ni muchas otras cosas que se producen y que no tienen a lo mejor esa dimensión, pero que también son graves. El acoso verbal es grave, puede ser muy grave. El acoso por exclusión también. Entonces, eso hay que prevenirlo antes. Luego se dice... se habla de la USAF, la Unitat de Suport al Alumnat en Situacions de Violència, y dice que hay que empoderar esta herramienta. Por el amor de Dios, cuando se implementa una herramienta, se supone que ya estamos dando los elementos para que esté empoderada, pero efectivamente la USAF no lo está. No lo está y diré por qué. Porque no tiene capacidad ejecutoria, como no la tiene nadie, no la tiene el síndic de Greuges, no la tiene nadie para decirle al colegio, usted tiene que hacer esto y hacerlo de esta manera para acabar con el sufrimiento de esta niña de manera inmediata o lo más pronto posible. Entonces, la USAF dice que, claro, que es para asesorar a las escuelas y agilizar los tempos. Asesorar a las escuelas normalmente no lo hacen, y lo digo por la cantidad de familias que nosotros atendemos y que nos hablan del servicio de la USAF. Lo que hacen es llamar a la escuela y preguntar. Y como es lógico, la escuela dice pues que no, que allí no pasa nada. Y voy a citar un caso real. La mamá me dice, yo les facilité a la USAF toda la información con pruebas. Cuando les vuelvo a llamar me dicen que han hablado con el colegio y que el colegio dice que no, que allí no pasa nada. Y yo les pregunto, ¿le habéis pedido pruebas al colegio de lo que dice? Dice, no. Bueno, y entonces, ¿cómo sabéis? Yo he tenido que aportar pruebas. ¿Cómo sabéis que el colegio dice la verdad? Dice, hombre, porque esto se nota en el tono. Esta es respuesta real de la USAF. Y también quiero decir lo siguiente, la USAF es el enésimo experimento, porque antes teníamos el Aquí Pro Bullying. Entonces, si hubiera funcionado el Aquí Pro Bullying, ¿cómo es que tenemos que implementar la USAF? Algo falla, ¿verdad? Fallan todas estas herramientas, por lo que digo, porque se mantienen en superficie. Solamente vemos la punta del iceberg y queremos abordar la punta del iceberg y no todo lo que subyace. Y de esa manera no se acaba con el acoso escolar. No hay nadie que le ponga el cascabel al gato, que tenga capacidad para decir, señor director, usted tiene que hacer esto. Porque los inspectores, que serían los únicos que podrían hacerlo, tampoco. También coleguean, si se me permite la expresión, con los centros escolares y dan por válido lo que dice la dirección del centro. Así que esa es nuestra opinión sobre el tema de la figura del coordinador y todo lo que acabamos de explicar. Pero como nosotros no nos quedamos en superficie, ya ofrecimos aquí en Cataluña el decálogo contra el acoso escolar, aprobado por el Parlament en 2020, febrero de 2020. La Consellería no lo quiso implementar. 10 medidas globales, que es así. Esas acaban con la sangría, esas acaban con la infección. ¿Por qué no las quiere implementar? Esa es la gran pregunta. Entonces, cuando se la hacen los periodistas, responden, porque ya tenemos la USAF. Bien, pues yo ya he desmontado la USAF y no puedo entrar más a fondo porque conozco el despliegue de la USAF y hay auténticos despropósitos dentro de ese despliegue. ¿Por qué no se implementa el decálogo? ¿Por qué la Consellería no ha querido escuchar la voluntad popular? Porque eso es ley, esto ha sido aprobado por el Parlament. Por unanimidad, ¿por qué no se implementa? Esa es la pregunta que a lo mejor tendríamos que hacer. ¿No es mejor implementar 10 medidas lógicas y de sentido común para acabar con esto? ¿Tenemos que seguir teniendo niños en centros psiquiátricos, niños que se matan porque no queremos hacer otras cosas que acudan a la infección y la atajen? Esa es la pregunta de NAFE.
Señora Castaña, ¿está empreñada?
Sí, mucho. Estoy indignada porque yo adoro a los niños. Si no, no me hubiera dedicado a esto. Entonces, me parece una tomadura de pelo, me parece una vergüenza que no se ponga en marcha el decálogo y que se nos ningunee, ni siquiera se explica el por qué no se pone en marcha el decálogo. Son 10 medidas que cualquiera que las lea, porque son sencillas, son muy fáciles, luego hay que desplegarlas, pero la base es muy fácil, la entendería cualquiera. ¿Por qué no se ponen en marcha? ¿Queremos realmente acabar con esto o queremos seguir ocultándolo? Porque hay muchos niños en Cataluña que sufren esto y en España unos 2 millones... aproximadamente. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Porque a lo mejor resulta que hay que exigirle responsabilidad a alguien en determinados ámbitos. Estamos ya muy cansados porque nosotros estamos escuchando cada día a los niños y a sus familias, sobre todo a las madres desesperadas. ¿Y desesperadas por qué? Porque se les cierran todas las puertas, porque están en un laberinto, porque el colegio no responde, porque la inspección no responde, porque servicios sociales no responde. Aquí se hablaba también de la de Gaia. A ver, la de Gaia lo que está haciendo, y tengo que denunciarlo, es llevarse a centros de menores, a niños, cuyas familias han denunciado acoso escolar. Es decir, es muy sencillo, cuando la familia ya no puede más y amenaza con ir a los medios de comunicación o amenaza con una denuncia, etcétera, hay determinados centros que lo que hacen es una derivación a servicios sociales diciendo que la culpa del estado de esa criatura no está en el colegio, sino que está en la familia, por lo que sea. Porque los padres no se llevan bien, porque hay una situación de marginalidad, o por cualquier otra razón, inclusive la sobreprotección, porque esto se está utilizando para llevarse a niños a centros de menores, que los padres los sobreprotegen. La obligación de un padre y de una madre es proteger por ley, porque para eso son los tutores legales que tienen que velar por sus hijos. Por lo tanto, es un atropello brutal. Entonces, ¿qué se hace? Se hace pues esa derivación hacia a servicios sociales para decir que investiguen a esa familia, que vayan, que miren qué es lo que está pasando ahí. Y también hacen otra cosa, empezar a buscar una afectación en la víctima. O sea, buscan un TDAH, buscan un TEA, un trastorno del espectro autista, buscan problemas de relación, buscan que no tiene habilidades sociales, todo para justificar que si hay algún tipo de problema con él es porque él se lo busca. Esto es así. Tenemos que denunciarlo ya claramente.
Sí, com sigui, com sap.
I a ver qué es lo que quieren.
Com sap, senyora Cabestany, dic sí, com sigui, com sap, senyora Cabestany, la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència de la Conselleria d'Educació, abans ens en parlava, va rebre el curs 2022-2023 un total de 1.545 casos de possibles situacions de violència en l'àmbit escolar, amb predominància del bullying, amb 682 casos comunicats segons aquest departament. Tot això vol dir que en un curs gairebé s'han duplicat els casos.
Exactamente, pero lo más importante no es que acudan a la USAF, que está muy bien. Lo más importante es, de todos esos casos, ¿cuántos se han resuelto? ¿En cuántos casos se ha conseguido terminar con el acoso escolar? Eso es lo más importante. Y por otra parte, vamos al nombre de la USAF. Unitat de suport a l'alumnat en situacions de violències. Para quien nos escucha desde otros sitios, unidad de apoyo al alumnado en situación de violencias. Esto ya es una trampa, porque la mayor violencia que afecta a los niños en la escuela es el acoso escolar. Y hablar de violencias, como ya le dije a una directora general, es enmascarar el acoso escolar. Y por otra parte, y para que lo sepan nuestros oyentes, cuando hay un caso, presunto caso de acoso escolar e interviene la USAF, no hay un técnico, salvo que lo hayan puesto últimamente, en acoso escolar. Hay un técnico, por ejemplo, en violencia de género, que me parece muy bien si tenemos que analizar una violencia de género. Claro que sí. Pero es que la mayoría de los casos son de acoso escolar. Esto se le trasladó a una directora o subdirectora con la que coincidí en el Colegio de Psicólogos. No me supo responder. ¿Qué es lo que se pretende de verdad? ¿Queremos acabar con el acoso escolar o queremos seguirlo enmascarando?
Tornem al tema de l'assetjament escolar més pur i dur, que era el que ens ocupava, a part de totes aquestes darreres decisions de la Generalitat i del Departament d'Educació. Per ser-ne conscients del tot, senyora Cabestany, quines conseqüències sol tenir en el noi o la noia que pateix aquest bullying?
Dependerà de los factores. Nosotros no queremos exagerar ni decir que todo es muy dramático, no. O sea, depende, por ejemplo, de la duración de ese acoso escolar, depende de la intensidad, depende de la capacidad de resiliencia de ese menor, depende de los apoyos recibidos. Entonces, en función de estas variables y de otras, pues puede tener desde secuelas leves hasta secuelas muy graves que condicionan su vida adulta. De hecho, la ideación suicida está presente en muchos de los casos de acoso escolar, porque esto decimos nosotros que es como un túnel, Utilizamos esta metáfora. Entonces, el chiquillo que va adentrándose, o lo van adentrando en el túnel, va somatizando, va yendo en un crescendo, ¿no?, emocional, desde el desconcierto hasta la ideación suicida, pasando por la fobia escolar, pasando por la autolisis, se autolesionan, ¿no? Entonces, la ideación suicida es el último paso antes de cometer el suicidio o antes de que eso se frene de alguna manera. Y quiero decir que está presente en secundaria, pero que también hay niños de primaria, y yo esto he tenido ocasión de comprobarlo, que con 8, con 9 años dicen que se quieren matar, o no lo dicen así, pero dicen yo para qué he nacido, o cosas por el estilo. Entonces esto es muy grave, no estamos hablando de un capricho de un niño, de son cosas de niños, ya está bien con la frase de son cosas de niños, porque no lo son, son cosas que matan, que pueden llegar a matar o que pueden llegar a comprometer la vida del niño y del adulto después. Y esto también lo hemos visto en multitud de ocasiones. Algunos de ellos acaban también en centros de salud mental cuando hay ideación suicida. Y tienen suerte, a veces van a un centro de salud mental. Y si no tienen suerte, pues llegan al hospital, les dan un ansiolítico y los mandan para casa.
La setmana passada, com sap, vam conèixer tots plegats el cas d'un menor que havia apunyalat 3 professors i 2 alumnes a l'Institut d'Ensenyament Secundari Elena García Armada de Jerez de la Frontera, a Cádiz. L'agressor, alumne del centre, portava 2 ganivets quan va ser reduït per les forces de seguretat. En aquell moment, evidentment, era agressor, però posteriorment també hem conegut que havia estat víctima d'assetjament escolar durant molts anys i que l'atac era com una mena de venjança per ell. En molts casos, l'agressor també és víctima? És a dir, tot plegat és un enorme fracàs del sistema?
Sí, lo vamos a explicar. En cuanto nosotros supimos lo que había sucedido, ya dijimos, es una víctima. ¿Por qué? Porque la víctima actúa públicamente, actúa a cara de todo el mundo, mientras que un agresor normalmente se esconde cuando quiere hacer algo, lo planifica, manipula a los demás, los implica. Por tanto, esto ya lo vimos claramente, que probablemente detrás de lo que había pasado había alguien que ya no podía más, como así lo verbalizó el niño, he estallado o he explotado, ya no puedo más. Esto es lo mismo que viene sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vemos una masacre. Detrás de eso probablemente hay alguien que sufrió tanto que tiene esa rabia, ese rencor, ese dolor, y lo vierte de esa manera. No estamos de acuerdo, absolutamente, esto es censurable, pero a nosotros, como nosotros no somos políticamente correctos, vamos a decir la verdad, es imperdonable que este chaval haya ido a parar a un centro de menores sin más, sin tener en cuenta los precedentes, sin tener en cuenta sus circunstancias, sin tener en cuenta a cuántas cosas habrá sido sometido, algunas ya las sabemos, durante meses o durante años. No se puede actuar en acoso escolar, ni la escuela, ni la Fiscalía de Menores, ni otras instituciones, sin analizar el problema a fondo. Porque eso no es ético. Y porque no está bien. Este niño no tendría por qué estar en un centro de menores cuando hay un montón de agresores que no van a los centros de menores. Y no van a los centros de menores porque no tenemos la prueba, claro, no tienen la prueba, no la tenemos en los colegios, porque ellos ya saben cómo tienen que actuar. Actúan bajo la ley del silencio, y bajo la ley de la omertá, y por lo tanto someten al resto del grupo, por mucho que pueda parecer extraño, someten al resto del grupo para que nadie hable. Esos no van a centros de menores. Conste una cosa, para nosotros ninguno de los dos tendría que ir a centros de menores, porque las escuelas deberían tener las herramientas suficientes para reconducir también al agresor, porque detrás de un agresor puede haber una víctima también. Entonces hay que analizar a fondo y ver qué podemos hacer con el agresor y qué debemos hacer también para asistirle. Pero obviamente lo prioritario es la víctima. Entonces no tendría que ir ninguno de los dos a un centro de menores, porque esa no es la solución. La solución son herramientas de reparación, de reincorporación de ese chaval a la convivencia diaria en el aula. Eso sería un abordaje exitoso para la víctima y para el agresor. Pero desde luego, en ningún caso, con esta rapidez fulminante, debería haber ido este niño a un centro de menores. Porque aquí lo que se ha hecho es dar prueba de la hipocresía de la sociedad. Necesitamos un chivo expiatorio. Muy bien, pues ahora vamos a mandar al chaval rápidamente al centro de menores para que la sociedad se quede tranquila. La sociedad tiene que conocer el probable drama de este chico durante mucho tiempo.
Per últim, deixi'm posar-li un altre cas. En parlàvem també aquest matí. Clar, parlàvem precisament aquest matí en aquest programa amb un psicòleg expert en educació infantil, perquè, com s'ha posat en certa moda, les darreres setmanes han crescut molt els casos de noies, sobretot noies, adolescents d'escoles que queden fora de l'escola per esbatussar-se, perquè hi hagi baralles, i hi ha gent que ho grava, els companys ho graven i ho pugen tot plegat a les xarxes socials. Això és bullying? Quan parlem d'això, parlem de bullying?
A ver, si no se cumplen las condiciones que hemos dicho antes, no, tiene que haber repetición, sobre todo, ¿eh? Y atacar un agresor o varios a una víctima, o a veces puede ser dos más, normalmente no, ¿no? Entonces, esto es como una especie de moda, se ponen, pero cuidado, tampoco es de ahora, ¿eh? Esto ya lleva pasando tiempo, lo que pasa es que probablemente va increciendo. ¿Por qué? Pues volvemos a lo de siempre, porque no atajamos el problema desde la raíz. Y aquí tenemos que hablar también de las familias, ¿eh? Porque quien pone el móvil en manos del hijo o hija es la familia, y muchas veces lo pone sin ningún tipo de control, sin decirle, por ejemplo, pues mira, lo vas a utilizar un par de horas diarias o una hora, a las 9 se va a dejar en esta cestita. Yo voy a revisar tu navegación, quiero las contraseñas. Todo esto en la mayoría de los casos no se hace. Entonces, esto unido a la violencia que tenemos estructural, a veces la hay en la familia, en los colegios, en los videojuegos. Es decir, los chavales están rodeados de violencia, para no hablar de que acceden a páginas de contenidos más que censurables. Estamos hablando de pornografía, pero estamos hablando también de otras páginas de contenidos muy, muy violentos. Incluso yo he tenido alumnos que me decían que sabían acceder a la Deep Web, a la Internet profunda, donde están todas estas barbaridades. Y sé por experiencia que la mayoría de ellos acceden a páginas de contenido pornográfico. Por lo tanto, todo esto es violencia de un tipo, de otro. Y luego pues se ponen en marcha todas estas cosas, como en otros momentos se han puesto los retos o lo de la ballena, etcétera, y se dedican a golpearse o a pelearse donde sea después del colegio. Yo viví un caso así hace ya bastantes años, y al día siguiente, además intervine, me metí en medio y bueno, me cayó lo que me cayó. Pero al día siguiente yo dije, no vamos a entrar aula por aula para hacer reflexionar sobre esto, porque había habido participación de gran parte del instituto. Muchas veces lo que hacen es rodear a quienes se van a pelear y jalearlos. Como en uno de los casos que hemos visto, mátala, mátala. Entonces yo pregunté, ¿pero no vamos a entrar aula por aula? No. Bueno, pues a nuestro juicio, ahí el centro tiene un papel importante, aparte del de los padres, que también, de hecho, todos, como dice mi libro, el bullying es cosa de todos, todos tenemos una responsabilidad. Usted ahora me está entrevistando, por tanto, los medios de comunicación también, de algún modo, intervienen, ¿no?, en estos casos de bullying, como interviene la policía, como puede intervenir la justicia, como interviene la sanidad, etcétera. O sea, todos los sectores sociales están afectados y tenemos que tener claro que hay que trabajar en red. En red quiere decir que si el hospital recibe un intento de suicidio y lo tiene que mandar a casa al chaval porque no tiene recursos, porque no tiene medios o por lo que sea, al menos que pida permiso a los padres para informar después a la escuela y decir, oiga, tómenselo en serio porque aquí ha pasado esto. Lo mismo fiscalía cuando son inimputables. Vale, oiga, yo he tenido que archivar, pero colegio, sepa usted que aquí hemos atendido este caso. Y con esa presión sobre los colegios, pues a lo mejor, no sé, tendríamos más éxito y trabajaríamos en red, en esa red que sustente de verdad a los chavales para que no se nos cuelen por sus agujeros.
Senyora Carmen Cabestany, presidenta de l'associació NACE, no a l'acoso escolar, moltíssimes gràcies per participar avui de la caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres, a vosaltres.
35 minuts que passen de les 11 del matí. Per cert, notícia de darrera hora que han passat des dels informatius d'aquesta casa. Si abans us explicàvem que 3 dels 5 desapareguts en l'incendi a la zona d'oci nocturna a Múrcia havien estat localitzats, ara sí, tenim bona notícia. 5 dels 5 desapareguts localitzats i lesos. Ampliarem aquesta informació al butlletí de les 12. De moment anem a publicitat i de seguida parlem amb la Pegatina.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 7 minuts que passen de 11:45. El que estem escoltant és A Medio Camino, un dels nous temes que ha tret la Pegatina per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. Com que no és fàcil arribar-hi, han decidit celebrar-ho sense estar-se de res, por todo lo alto, que dirien. I a banda de música, també han tret un còmic que recull les mil i una perispècies de la banda, les seves gires mundials. L'altre dia en parlàvem amb la Girocleta. El còmic es diu Vamos a comernos el mundo, o Les loques aventures de la Pegatina, de Norma Editorial, un còmic pels fans i pels no tan fans de la banda. Són pàgines plenes de cultura, de vivències, de maneres de fer i de comportar-se d'alguns dels països que han trepitjat. Avui la banda fa parada a la caravana per presentar-nos el nou còmic i per parlar de tot el que hem viscut i, el més important, de tot el que els queda per viure, perquè, com ells mateixos diuen, estan només a medio camino. Adrià Sales, cantant i compositor, Rubén Sierra, veu i guitarrista. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com esteu?
Bé.
Ara entrava a l'estudi...
Despertant.
Sí, aquestes hores. Ara entrava a l'estudi i us deia, uau, 20 anys.
Sí, clar, bueno, passen...
Bèstia, això, eh?
Passen ràpid. Sí, és com... clar, la pregunta de l'any, no? Perquè tothom, és com que tothom pregunta i què, com han anat aquests 20 anys? I, com és... I clar, t'obliga a estar tot l'any pensant en els darrers 20 anys, en tot el que has estat fent, i òbviament és com... ha passat superràpid, han passat moltes coses, necessites posar-les en comú amb la resta del grup per saber quines coses han passat, perquè hi ha moltes que te'n recordes més o menys, però saps que és una mica el treball que hem fet amb el còmic, és de posar en comú vivències, perquè cadascú té la seva visió i el seu record, que no és el mateix que el que va passar, potser, no?
T'ha passat molt, això? Ostres, és que jo me'n recordo més així i aquell se'n recorda més això.
Sí, o que es complementen les històries, més aviat, no? Que un diu, doncs va passar això, i l'altre diu, sí, però també, però això va passar perquè va passar això a l'altre, i perquè tal, i dius, ah, vale, sí, sí. O sigui, el que passa és que ometem moltes coses al nostre cap de coses que han passat. Però això, en aquests 20 anys, doncs sí, han passat moltes coses, hem donat, doncs això, moltes voltes pel món, i ha estat molt divertit, el que passa que, bueno, doncs, com que sempre anem mirant endavant, mai tenim temps a mirar enrere i a valorar tot el que hem fet, però és veritat que ha estat increïble.
Quina valoració en feu d'aquests 20 anys?
Jo crec que una valoració molt bona, no? Com diu l'Adrià, hem voltat per tot el món, no hem parat de fer música, no hem parat d'anar a països, de conèixer gent, d'omplir moltíssims llocs que hem anat, i sobretot el que ens queda és molta energia i moltes ganes de fer moltes més coses, no? I a veure que fins a on arriba això.
Mireu, jo quan vaig dir el dilluns tindrem la Pegatina, no sabeu els amics que m'han escrit dient que guai, la Pegatina!
Clar, encara existeixen.
També. però No, m'ha fet molta gràcia, perquè sí que és veritat, jo us ho deia ara, jo era un marrec quan vaig començar a anar als vostres concerts. En sou conscients que veu marcar tota una generació després de 20 anys?
Sí, clar. O sigui, a més ho vam veure en el moment. Perquè veníem de... O sigui, igual que nosaltres ens havia marcat la generació anterior de música mestissa, no? I nosaltres anàvem a veure Dosminguet, Ojos de Brujo, Chet Balowski, Macaco als inicis, en Paranoia, tot això era el que nosaltres ens va formar, i Manu Chao, sobretot, no? Uh-huh. I clar, nosaltres, tot això, després, de cop i volta, doncs va haver-hi un boom de la rumba, no? De cop i volta, pues, igual que ara, que estan tornant a demanar que sigui patrimoni, de, sí, no? Doncs això ja passava fa un temps, i havia començat la Trova Kung Fu, i nosaltres estàvem allà, i els Gertrudis estan a tope, i saps, hi veia com una segona generació de tot això, i ens va trobar nosaltres començant i fent el primer videoclip en català així pel ritmes.cat i tot això, i es van ajuntar com moltes coses, que estan, doncs, a la universitat tocant i tal, i bueno, vam tenir la sort de ser un dels exponents de l'època, i que clar, que tota la gent que venia d'aquella, que eren una mica més joves que nosaltres o com nosaltres, de cop i volta, doncs, tenien un grup diferent al que estan escoltant, però que també era mestís, però era, saps, com moltes coses, i és veritat que en aquell moment, al cap de 2-3 anys, vam notar que hi havia molts grups fent rumba, no? Intentant, o sigui, uh-huh, és el que passa cada vegada. Doncs quan ho peta xarango, tothom vol fer... Tots els grups que neixen intenten fer xarango. Quan ho peta oques, doncs tothom vol fer oques. És una mica això, no? Doncs també ens va passar en aquell moment, i això és el que dic, d'aquí uns anys, doncs, hi haurà molta gent de "te'n recordes, o que és gràcies, tal?" Doncs això, oso, o tal.
Us va qüestionar, o us va arribar a qüestionar alguna cosa personal i professional, eh? Aquell boom, com ho heu gestionat tot plegat?
Jo crec que lo guai del boom de la pegatina ha sigut pas a pas. Uh-huh. Hi ha hagut com metes, com fites que hem aconseguit, però mai ha sigut de primer disc, boom, ho patem a saco, i després el segon disc a veure què fem, no? Lo guai és que poquet a poquet anàvem omplint sales, anàvem sortint de Catalunya, sortint d'Espanya, de cop i volta patava el videoclip de, jo què sé, el Mari Carmen a tota Espanya, o d'aquí vam fer la Nadala de TV3, hi havia coses que s'anaven aconseguint, i poquet a poquet feia que el grup avancés i es consolidés, no? Mm-hmm. I això és lo guai, no? Que no hi ha hagut un únic moment de petar-ho, sinó que en cada moment, en cada lloc hi ha hagut un moment més especial.
Vamos a comernos el mundo o las locas aventuras de la pegatina. Un còmic, deixeu-me dir, de Lluc Silvestre i de Mister Ed, editat per Norma Editorial. Com estàs en la rebuda del còmic?
Molt guai, guai, sí, molt guai. Tothom està... És que, a més, el veus, és colorit, passen coses per molts països, és molt interessant. Abans parlàvem amb l'Olma aquí fora.
Sí.
D'això, no? Que és que a més té un punt didàctic que aprens, no sé. O sigui, a mi realment m'agrada molt i crec que necessitem fer-ne més. O sigui, és que ens falten moltes històries per explicar encara.
Vindran més?
I si funciona bé, que de moment sí, doncs sí, la idea és que sí, perquè se'ns han quedat moltes coses. I jo li deia al Lluc, al guionista, clar, volia fer, doncs, coses per a Europa, és que ens han passat coses increïbles per a Europa que la gent tampoc sap de festes així estranyes i tal per aquí, que està molt més a prop que a Mèxic, no? O inclús festes de poble d'Espanya que diries, mare meva, donaria per fer uns quants llibres.
Per què apostar pel còmic i no per una novel·la, per un dietari de viatge, digue-li com vulguis?
Pensa que nosaltres a la pandèmia vam treure una biografia més a l'uso, que es deia Adrenalina, i aquest volíem fer un anecdotari. El que passa que quan estàvem pensant en què fer, el Lluc ens va proposar fer-ho, aquest anecdotari, però en forma de còmic i en forma d'explicar-ho d'una manera diferent. I llavors vam acceptar directament, perquè era una cosa que mai havíem fet, era una experiència nova i ens agradava també.
Sí, perquè no, nosaltres ens sentim que som més color i moviment que no pas això, doncs un text així explicant doncs va sortir el 2003, va anar cap aquí, cap allà, tal, no.
Va, doncs parlem de color. Anem a jugar una miqueta. El còmic, com ho dèieu i ho explicàveu vosaltres molt bé, el primer que crida l'atenció és la quantitat de colors que hi surten, eh? Per vosaltres, de quin color és la pegatina?
és multicolor, és tot el ventall. Jo crec que hi ha moments molt, molt colorits, moments també de més intimistes, més foscos, entre cometes, no? Uh-huh. Però jo crec que la vida de la pegatina i el camí de la pegatina poden ser de tots colors.
Sí, jo sento que cada cançó té un color diferent, això sí, no? I aleshores... en general, o sigui, hi ha moltes més cançons per mi que són com un blau intens i després hi ha algunes que són com un granate o una cosa així, no? Uh-huh. Però, i després hi ha pues, altres, però en general jo diria que els que més abunden són aquests.
Ara ho dèiem, 35 països, clar, recollir totes les anècdotes en les 141 pàgines que té el còmic no deu haver estat fàcil. Com ha estat la tria? Per què una sí i una no?
No, realment, el que vam fer, nosaltres li vam fer una proposta de molts països al Lluc i va dir que no, que es anava a centrar en 4 només, perquè sinó que ja tenia moltes coses aquí. I aleshores nosaltres vam, cadascú d'ells va dir, ha arribat el moment de que m'expliqueu Mèxic. Ens envia un e-mail i cadascú li envia un àudio. Jo li vaig fer un àudio d'una hora i quart, així parlant de Mèxic. Vaig sentar davant.
Una pel·li, això.
Sí, i cadascú, l'Ovidi, el percussionista, doncs li va fer un text i va estar uns dies fent-li el text. El Rubén no sé com ho va fer, però...
Àudios
també. I aleshores li vam anar explicant i ell va juntar les històries... O sigui, nosaltres no sabem què van explicar la resta. Però ell va juntar, va veure les històries que teníem en comú i com les explicàvem i va anar doncs, escollint el que li semblava que tenia més push, no?, per la història.
Quant de temps heu tardat en fer-ho, tot això?
Un any i alguna cosa, tranquil·lament.
Uau, sí. Déu-n'hi-do. Com ha estat el procés de fer el còmic? És a dir, des de la pegatina enviàveu aquests àudios escrits al guionista Lluc Silvestre, al dibuixant Misteret, però com ha estat treballar amb ells?
Bueno, realment, el Lluc recollia això, feia el guió... I després, clar, el procés més complicat és el de LED, que ha de passar això a imatges, que ha de fer que s'entengui, que ha de buscar els colors, que ha de... també havien d'adjudicar cadascú, o sigui, que sortíssim a parts iguals. No sé, hi havia... Crec que el més complicat és la part d'il·lustració, que és que a més és molt top, però clar, és la que porta molt més temps, és el que ha treballat més de tots, realment.
També li enviàvem fotografies perquè s'assemblés molt a la realitat, no? Uh-huh. I a LED també, jo crec que ha aconseguit treure-li aquest punt guai.
Clar, quan li expliquem, estem a tal... una història en un barri superxungo de Xina que ens passa no sé què, doncs clar, i s'ha d'informar de veure com és, li hem d'enviar nosaltres fotos del moment aquell, o sigui, hi ha una documentació que nosaltres l'havíem de fer, no?, i l'havíem d'entregar.
Teniu algun país que dieu, hòstia, que aquest ens va marcar?
A veure, jo crec que la primera gira de Xina ens va marcar perquè va ser un xoc cultural molt, molt espectacular. Però després, per exemple, Japó, l'Uruguai també és aquest xoc, però a la vegada està a casa, no? Cada país té aquestes coses, algunes per l'idioma et xoca i per la cultura et xoca més. Altres, per exemple, a Mèxic, entrem molt bé perquè és molt familiar per nosaltres, també per l'idioma, però de cop i volta passaven coses molt, molt hartes, no? Uh-huh. I jo crec que és això, no? Que hi ha països que a priori semblen molt que et xocaran i hi ha altres que no.
Sí, a mi em va xocar, mira, per no anar tan lluny, però hem estat un parell de vegades a Macedònia, uh-huh. I m'ha impactat també de... Uau, això és Europa, però...
Però que poca Europa, no?
Sí.
O que diferent.
Que diferent. Clar, perquè tampoc és exactament com la resta d'Europa de l'Est. Uh-huh. O sigui, és una barreja estranya que no pots explicar. I a més, com que tenen una necessitat de fer allò, monuments gegants per demostrar que són un país, i, o sigui, hi ha una, com una... I és bastant boig, i de fet sempre hem anat a tocar a un festival que és supereclèctic, de cop hi havia el Sodom tocant, que és un grup de heavy suecs i tal, després nosaltres, després una d'R&B anglesa, no sé, com coses superestranyes, i com és la gent, i tot és raríssim. És com estic en una pel·li, no sé, que és raríssim.
Em parlàveu de la Xina, anem cap a la Xina, va. Aquelles coses que dèiem, que haveu marcat tota una generació. Ara en José em tirava el tall de Ibolar i estava ballant i cantant. M'agrada molt aquesta imatge, José. La Xina. Us vau passar 20 dies viatjant per la Xina amb tot l'equipatge i els instruments.
Mm. Sí. Sí, sí. Mentre el grup mongol amb el que anàvem, anava, crec que amb la mateixa roba cada dia, amb els instruments sense funda, i ja està. I clar, ens vam veure allà, però aquests, no? I ells, en canvi, anaven i es dedicaven, a més, a dormir durant tot el dia, es despertaven per tocar, s'emborratxaven, i així cada dia, durant 20 dies. I nosaltres flipant amb ells. Però sí, nosaltres, clar, anàvem preparats, i tot i així portàvem poc material, perquè realment estan compartint motxilles amb el company d'habitació, perquè, clar, són tants dies que has de portar molta roba, que ja no saps si podràs anar a una bugaderia... Clar, normalment quan fem gires així, doncs comptes roba per 4 o 5 dies i saps que aniràs a una bugaderia i... Oh, aquestes de posar monedes, però vull dir... això, però no saps... O sigui, desconeixes absolutament tot, aleshores portes més coses del que toquen. Mm-hmm. I, bueno, es fa complicat, però... Viatjar amb tantes coses és un drama.
De la Xina cap a Mèxic. A Mèxic, que vau viure el Dia dels Morts. Sí. Com era això? Ha de ser molt espectacular, això.
Sí, bueno, és espectacular perquè és el contrast que aquí tenim. És més dedicat a la tristor. Allà és al revés, no? És el color, és a anar al cementiri, de donar-li les ofrenes als morts. És algo molt diferent i molt espectacular. És aconsellable d'anar aquell dia, tio.
Sí, culturalment és una altra història, ja ho sabem. O sigui, tothom que ha vist la pel·li Coco ja sap de...
És una mica això?
És tal qual
sí,
això.
Sí,
O sigui, és que quan veus Coco, dius, és que
Coco
és
en potència.
És això. De fet, el Miqui, el nostre guitarrista, no va venir a... O sigui, com que no ha fet la majoria de viatges, però sí que ha estat a Mèxic amb nosaltres, però, bueno, les històries les vam explicar els que portem 17 anys i no 7. Clar, és que... aleshores, el Miqui, en aquest punt del còmic, diem, bueno, perquè aparegui, el van fer sortir cantant la cançó de Recuérdame, de Coco, allà, en un moment, saps?, com perquè aparegui en el còmic.
I de Mèxic, cap a Japó. Jo verà, jo veré, jo veré. Abans m'ho deies una mica, Rubén. Com vau gestionar les diferències culturals? Perquè pues,
al Japó...
És brutal.
És brutal, però a la vegada no. A la vegada és molt occidentalitzat, moltes coses. Però per nosaltres el que vam flipar, sobretot del Japó, és el públic. El públic té aquesta disciplina de en cada moment, ser el més boig que has de ser, no? Per exemple, quan toca ser... públic de locura, públic de locura. I quan acaba el concert, estan fent una fila ben ordenada.
Tot
a la paradeta, ja, esperant el seu torn, no sé què. És aquest contrast que mola moltíssim i estem molt contents d'haver anat al Japó, volem tornar, a veure si podem. I és això, no?, que hi ha moltíssima... També es van vendre... Vam anar al Japó perquè es van vendre 3.000 discos en aquell moment. I llavors era una forma de veure per què s'estaven en discos de la pegatina al Japó i vam anar i vam flipar.
I la resposta va ser?
Espectacular.
No, molt divertit, la veritat. Sí. Molt divertit. El que passa que, clar, també, pues això de saltar-se normes. que és el còmic va de saltar-se normes a països
sí,
de por ahí. clar, nosaltres no sabíem tampoc... o sigui, vam arribar directament a tocar en un festival al Japó. Anàvem tard, no els hi va, o sigui, hi havia molt de trànsit... Bueno, diferents coses, i arribem allà a una calor horrible, i el primer que se'ns ha hagut és treure'ns la samarreta allà per tocar, i clar, ja és com que... se't queda mirant... Clar, això no. Perquè per ells veure suor ja és, té un punt fetichista. I aleshores, és com que nosaltres ja suats, els estan provocant... O sigui, aviam, entre això... Ells intenten... Pues les colònies no es posen colònies, perquè posar la colònia també és un fetich. O sigui, és com més inodor siguis i menys suor se't vegi i tal, tot és com... Ha de ser blanc, no? Com molt neutre tot. I clar, nosaltres anàvem allà i pues, et poses a suar, no sé què, i estan tots com dient, mare meva.
Per cert, que una cosa que m'agrada molt és que a la pegatina comproveu les teories friquis de cada país, eh? I això ho veu fer. Veu deixar els vostres portàtils a la vista... Veiem què passava.
I això, sí, això no sé qui ho va fer, però sí un de... No sé qui ho va fer de nosaltres, però sí que és veritat que va passar. No sé, el Roberto o algun d'aquests. Però sí, perquè els hi... Bueno, perquè és veritat que és tan... O sigui, són tan educats i tan d'això, que clar, com si algú no és seu. Jo me'n recordo, però això ens va passar a Suïssa, per exemple. Estàvem en un local d'assajos a Luzerna, I algú havia deixat en una...
Estrato.
Sí, una Stratocaster, però ja a les escombraries, saps? Recolzada. I nosaltres, bueno, doncs ens l'emportem.
Que bèstia,
no? Saps, no?
Sí.
Ens l'emportem perquè és algú que l'ha tirada, que no la vol, doncs aquí com si tires alguna cosa a la... I el mànager d'allà ens diu, no, però això és d'algú. I dic, ja, però... Saps? Però ho ha deixat a les escombraries, vol dir que no ho vol. És a dir, no, això és d'algú, això no es toca. Dic, ah, vale. Doncs el mateix a Japó.
Si salto la ventana, no me puedo caer. Al que vuela sin alas, no lo puede vencer. Y se fue.
I finalment, va, anem cap a Ecuador, en concret a Quito, la capital més antiga de Sud-amèrica. A l'Ecuador us va rebre el president de la nació.
Això, el nostre mànager.
Sí. Wow.
El nostre mànager, o sigui, va ser perquè...
Era la primera vegada que us rebia un cap d'estat o no?
Pues que no, o sigui, amb ell no sé. imagino que sí. No, la cosa és que clar, pues allà és molt petit. Aleshores, bueno, pues també el que ens va portar allà era com el fill d'algun ministre o alguna cosa així, i aleshores com que es va fer tot així de fàcil. Però va ser curiós, perquè a més, una cosa que ens va passar allà és que nosaltres vam anar a gravar també uns temes amb un grup equatorià i així, però estàvem preparant, tots estan supercontents perquè estan fent el metro. I el metro diuen, quedarà increïble perquè l'està fent la gent de Barcelona, saps? I aquí just hi havia hagut l'enderroca aquella al Carmel, sí. De tot, i jo diem, mare meva, no saben el que els espera.
Tengo yo una banda que me trae por el camino de la locura, queriendo ser salvajes, la vida se hace menos dura.
Nou còmic per celebrar aquests 20 anys de la pegatina. Nou àlbum?
Bueno, hem tret aquest EP, també, de 4 cançons, una mica de cada un dels estils que acostumem a tocar, i ja està, perquè diem, home, un aniversari, vale, que fem els dos Sant Jordi Club, que el 3 i 4 de novembre, que el 4 ja no queden entrades, el 3 sí que hi ha...
Alguna n'hi ha?
Alguna, però que no vadin, perquè jo crec que ja en breu... I això, aleshores van dir, bueno, però també hauríem de treure alguna cançó, no? Perquè està bé el còmic, els concerts, però són 20 anys, i clar, normalment tots els grups pues, farien un àlbum de 20 cançons amb col·laboracions, i refem les cançons tots els anys, tal, no? I nosaltres anem i treurem un còmic, però clar, van dir, bueno, va, anem a fer una mica el que fa tothom i anem a treure, encara que sigui 4 cançons que ens vinguin de gust. I això és el que hem fet.
Gira?
I...
Gira, no parem de gira per tot el territori nacional, també fem gira europea, i ara quan farem els 3 concerts grans, 2 els que ha dit l'Adrià, el Sant Jordi Club, el 3 i el 4 de novembre, i el 27 d'octubre al Within Center de Madrid, quan acabem aquests 3 concerts, anem a Mèxic un altre cop, la decena gira de la pegatina a Mèxic, per primera vegada anirem a Colòmbia,
I quan tornem de Colòmbia, sense desfer les maletes, anem de gira per Holanda per acabar aquesta gira del 2023.
Precisament, fa honor a vosaltres, aquest nom. Vamos a comernos el mundo, les loques aventures de la pegatina editat per Norma Còmics, que el teniu a les llibreries, nova gira que passa per aquest novembre per al Sant Jordi Club, però també el 26 d'octubre pel Wizzing Center a Madrid.
27,
eh?
Sí.
27 d'octubre. I totes aquestes localitzacions que ara ens deien Adrià Salas, Rubén Sierra, moltíssimes gràcies. Per cert, 20 anys més de la pegatina?
Sí, home, sí, si es pot.
A millor camí, no
sé. Sí, eh?
Deixa'm dir corrents. Sí, que aquest dijous a les 6:30 a la Casa del Llibre estarem presentant el còmic. Genial. I tocant una mica en acústica així per si algú vol passar-se.
Doncs ja ho sabeu. Dijous a les 6:30 a Casa del Llibre. Mm. Estareu tots?
Sí.
Vinga, som-hi. Rubén, Adrià, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, va.
Moltes gràcies.